A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Això és fonamentalment pels qui ho escoltin a la nit, per si estan més relaxats. 1985. Aquesta banda sonora es feu molt popular. La història de Karen Blixen, de l'escriptora danesa. Aquella dona que començava la pel·lícula dient «Jo tenia una granja en Àfrica, i aquesta granja i aquesta casa es pot trobar a Kènia». Si mai algú de vostè s'hi fica amb allò de dir «Va, anem-hi», doncs allà la trobarà. Memòries d'Àfrica. I aquesta banda sonora ens va deixar una imatge d'Àfrica, vaja, que no sé si s'assembla molt o no, un cert paisatge idíl·lic que es pogués trobar a l'Ambert Gràcia quan hi va arribar. Cari, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Aquesta exposició respon a una mena de viatge fotogràfic?
Evidentment.
Que buscava què, especialment?
Buscava el que realment vaig trobar, però molt menys del que em pensava, perquè Àfrica és tan immens, Vicenç, que no dones abast a veure tot el que voldries veure. Aha. I amb tot el que et voldries trobar.
O sigui que d'entrada, com tothom, en Gary partia d'una imatge més o menys feta d'aquest escenari, d'aquests paisatges.
Exacte, d'aquests documentals tan vistos
i revistos, o aquells que diuen que els han vistos tantes vegades.
Exacte.
Això és el que tenies al cap?
Sí, evidentment. Per mi era un viatge idíl·lic. Era un dels viatges somnis que jo tenia. Un era la Índia, l'altre era Kènia.
Uh-huh.
El que passa que em vaig estendre fins a Tanzània. Perquè un cop engegues a començar a veure prospectes, a anar a visitar agències de viatges, t'engresques i voldries més, però arriba un moment que tens que dir «Ei, fins aquí, que m'estic passant».
Ah,
passant de pressupost.
I aquest era un viatge pensant en la fotografia?
Evidentment. Totalment, Vicenç, totalment. És que Àfrica, com et diria jo, Àfrica és com la Índia. Quan portes una càmera penjada al coll, a on miris és una foto per fer. És un continu de fer fotografies i no pararies mai, perquè hi ha tanta cosa per fotografiar, començant per paisatges, la llum, edificis, estic parlant de la Índia,
sí,
ara,
sí.
Edificis, la roba, el colorido, les dones, la canalla, la gent gran, les cares, retrats, vull dir, és una passada. Amb Àfrica, amb Kènia i Tanzània m'ha passat el mateix. Jo he tingut la sort de poder viatjar amb aquests dos països i m'he trobat amb una mica de tot. Començant pel paisatge, continuant per la llum, visitant poblats indígenes, veure infinitat de fieres, és que no dones abast. El paisatge és tan immens que la teva vista no veu el final de l'horitzó, perquè hi ha unes planúries extensíssimes de quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres.
Ara ens hi posarem a recórrer tot això,
sí.
Però d'entrada, per qui tingui la intenció,
sí,
de fer un viatge a Kènia,
sí,
què li recomanaries d'entrada? Més enllà de això de la, del, si un té la passió per la fotografia i en pugui fer, perquè això ja allà mateix ja t'ho demanarà el cos, però si un ho vol plantejar, què li recomanaries d'entrada?
A veure, la meva recomanació és, primera, que intenti conèixer des d'aquí una miqueta què és i com és el país, no? A veure, Àfrica, per molt que diguem, oh, és tercer món, cuidado, hi ha llocs d'Àfrica que és tercer món, però hi ha llocs d'Àfrica com Kènia i Tanzània que estan molt ben preparats, estan molt ben instruïts, tenen uns coneixements immensos, i jo el que recomanaria és això, que primer t'instrueixis una miqueta, llegeixis, preguntis, te'n vagis a agències de viatges, revisis prospectes, diferents itineraris,
mm-hmm,
perquè hi ha un munt d'itineraris per fer. I un cop t'hagis alimentat de tot això, llavors que un es formi més o menys què és el que vol fer i com ho vol fer.
D'acord, perquè anava a preguntar, sol acompanyat, aquests són viatges en què un pot anar en solitari sense haver de preocupar-se?
Tranquil·lament, Vicenç. Jo...
Vas fer un viatge en solitari.
Em poso de testimoni, que jo me'n vaig anar a una agència de viatges i vaig demanar fer un viatge del qual jo em havia nodrit de tota aquesta sèrie d'idees i de pensaments meus, i de tot això es va fer un conglomerat i es va estructurar un viatge. I vaig anar sol.
D'acord. Ho dic perquè en Gary és d'aquells que també pot dir, no, he anat en viatge amb gent, en
exacte,
viatge organitzat,
exacte,
i he anat en viatge sol,
sí,
i per tant puc parlar de les dues experiències, de les dues maneres d'anar pel món en països, diguem-ne, que es desmarquen una mica del nostre entorn més immediat.
Ni més ni menys. Quan dic sol, no vull dir agafar a l'aventura i amb una motxilla a l'esquena.
Això.
No. Tot organitzat. Sol, però organitzat. Me'n vaig a una agència de viatges, uh-huh, i jo vull fer aquest tipus de viatges,
viatge,
i vull fer aquest itinerari, passant per aquí, passant per allà, vull veure això, vull veure allò, vull arribar aquí, vull arribar allà i vull tornar tal dia. Llavors, jo, lògicament, arribo a l'aeroport i em trobo o no amb un grupet de gent on m'hi han inclòs, o quan arribo a l'hotel de destí, uh-huh, llavors és quan ens trobem tots. I més o menys fem un viatge conjunt, evidentment. Compartim hotel, compartim el mateix guia, compartim el mateix vehicle, etcètera, etcètera.
Però ho dic perquè es pot plantejar un viatge com una experiència personal perfectament.
Perfectament.
I després compartir, òbviament, en moments del viatge en què les circumstàncies porten a anar en grup a determinats llocs.
Exacte.
Moment de l'any per anar-hi, si és que hi ha moments de l'any millors, pitjors, sí, recomanables...
Sí, hi ha dos moments bons de l'any. Un dels moments, crec que els dels millors, és octubre-novembre. Agafar des de mitjans d'octubre fins mitjans finals de novembre. Perquè les pluges fortes ja han passat entre maig, juny, juliol i agost, que són els monsons.
D'acord.
I llavors no es pot viatjar per aquests països perquè és que no et pots quasi ni moure.
D'acord. És a dir, tot l'estiu és un estiu de pluja.
Exacte. O bé passat els primers, l'última setmana de setembre i la primera quinzena d'octubre, que són les pluges curtes, que en diuen. Són pluges que jo m'hi vaig trobar, però per sort i amb molta sort pràcticament no en vaig tenir, però són pluges que et diuen ai que això es tapa, ai que hi haurà aigua, brum, un plogim, o una gotellada forta,
sí, sí, sí,
10 minuts, s'escampa, surt el sol i s'ha acabat la pluja. Jo vaig tenir la sort de que en va ploure dos dies.
D'acord, perquè quina època vas agafar?
Jo vaig agafar del 31 d'octubre fins al 14 de novembre.
D'acord.
Fantàstic. Per començar, una temperatura ideal, 26, 27, 28 graus durant el dia. Durant la nit t'havies de posar una jaqueteta, 12, 13, 14 graus a la nit, o primeres hores
sí,
del
sí,
matí.
Sí, sí, sí.
Llavors, tornant a lo que dèiem de què es pot veure a l'Àfrica. A veure, torno a dir el mateix, pensem, o estem, ens hem omplert la boca de dir que Àfrica és tercermundista, però hi ha llocs i països on estan molt ben preparats. Els hotels són meravellosos, grandiosos, espaiosos, netíssims. Els guies estan molt ben preparats, et donen unes explicacions exhaustives a més no poder. Els xòfers són uns xòfers magnífics, els cotxes, molt bons cotxes.
No vas tenir mai la sensació de...
De por de cap mena.
D'intranquil·litat, de por de cap mena.
De cap mena. A veure, sí que hi ha moments que penses, mare de Déu, aquest cotxe ha de pujar fins allà dalt de tot...
I puja fins allà dalt.
I amb tota seguretat i amb tota tranquil·litat. Vull dir, amb un dels grups, perquè jo a Kènia vaig tenir un grup de gent i a Tanzània en vaig tenir un altre. Has de pensar que en el grup de Tanzània venien una parelleta que eren mare i fill i la mare estava escrivint un llibre. Mare de Déu, pobre guia. Me'l va atossigar de preguntes. Entes. I me'l va marejar de preguntes, a més no poder, perquè és que li preguntava hasta l'última fulla que es veia a terra, com es deia i per què servia aquella fulla. Bueno, doncs pensa que el guia li donava unes explicacions tan exhaustives que eren una meravella escoltar-lo. Simpàtics, agradables, disposats a ajudar-te, servicials, perfecte. Perfecte, Vicenç.
I tot això amb la càmera al damunt.
Tot això sempre, tot el sant dia, des de que ens llevàvem fins que ens anàvem a dormir, la càmera sense abandonar-la.
L'equip fotogràfic que portaves al damunt per fer tot això.
Sí. Evidentment, quan viatjo i faig aquest tipus de viatges, marxo amb dues càmeres, Vicenç, perquè deus un guard que se m'escapalla la càmera el tercer dia de viatge.
Hi ha un disgust aquí. De...
I la resta és anar amb les mans a la butxaca, jo em moro. Llavors marxo amb dues càmeres, la càmera principal i una càmera secundària per si passa
per si
això,
cas.
I vaig amb dos teleobjectius, per si també s'espatlla un teleobjectiu, tenia un recanvi.
D'acord.
A més, porto un gran angular perquè segons el què i a on visitem, no tingui el problema de que em quedo amb la meitat de la imatge, sinó poder fotografiar tot el que veig.
Ho dic per no anar massa carregat, suposo, no?
No, clar, però tot i amb això...
Tot i amb això,
hi has d'anar,
l'equip
no?
És el que és i hi has d'anar.
I clar, bateries de tot de sobres, targetes de sobres, carregadors de bateries, carregadors de piles pel flash, perquè haig de portar el flash, també. Bueno, total que vaig amb una motxilla de 7 o 8 quilos de pes.
A terres on? Aquest viatge comença on?
Aquest viatge comença a Nairobi, la capital de Kènia, i a partir d'aquí pues, viatgem per tot el Masai Mara, per tots els parcs nacionals, Parc Nacional Samburu, Nakuru, el Masai Mara, tal com et dic, el Masai Mara, Vicenç, és una verdadera meravella. Els llacs que hi ha dins els parcs nacionals estan molt, molt, molt cuidats, molt vigilats. Fins i tot jo vaig arribar-li a preguntar amb el guia, escolta'm, i la caça furtiva, diu, ja no n'hi ha. El govern ja fa uns anys que l'ha erradicat perquè els vigilants i els militars que estan controlant que no hi hagi caça furtiva tenen ordres estrictes de disparar a matar. Aquella gent van així. I gràcies a això, no és que jo digui que hagin de matar la gent,
no.
Però gràcies a aquesta vigilància i a aquesta seguretat, pues, s'està conservant lo molt o lo poc que quedava.
Tenim aquella imatge també molt, no sé si dir estereotipada, de grup de persones dins un jeep.
Exacte.
En un parc nacional.
Sí.
Que difícilment poden sortir del vehicle.
No, totalment prohibit.
Totalment prohibit.
Totalment prohibit.
Perquè en aquest recorregut... Clar, està clar, estem parlant del paisatge, però òbviament...
Però trobes de tot.
Trobes de tot.
De tot. Quan dic de tot, és des d'una àliga fins a una xoriguera, fins a un ximpancé, fins a un cocodril, una hiena, un guepard, un leopard, un elefant...
Vaja, tot allò que havíem estudiat.
Nyus, girafes... girafes. I clar, els tens a tiro de pedra, Llavors, lògicament, la seguretat davant de tot. Anem dins un jeep 4x4 on portes i finestres estan tancades, prohibit obrir portes i prohibit obrir finestres, i els sostres són practicables i obren uns 40 centímetres perquè per allà puguis treure el cap i la càmera i puguis fotografiar, entre cometes, tot el que vegis.
Anava preguntant, no t'hauries baixat del sostre? coneixent-te.
No.
No massa.
Vicenç, no vaig baixar pel sostre, però vaig arribar a baixar del vehicle. Jo no sé si està bé que ho digui o no, però per mi va ser una gran experiència pensant de que seria impossible fer-ho, perquè està prohibit. Vaig parlo amb el guia i li dic, escolta'm, aquí on estem, estàvem en un lloc, a Tanzània, on hi ha un llac bastant gran, bastant profund d'aigua, i on no està a pla de terra, sinó està enfonsat, és un llac enfonsat, que potser hi ha un terraplè d'uns 3 metres de desnivell.
Sí.
Llavors li vaig dir, escolta'm, dic, podem fer una cosa, o pots fer una cosa. Pots dir-li al xòfer que s'acosti a la vorera del terraplè, em deixes obrir la porta, baixo del cotxe i em deixes fotografiar els hipopòtams? Diu, no, perquè està prohibit i jo em jugo un lloc de treball. I a lo millor fins i tot em poden ficar a la presó. Dic, home, dic, estar en un terraplè de 3 metres de fondària, un hipopòtam...
Difícilment.
No dic impossible, però difícilment pugui pujar fins aquí dalt, perquè a més hi ha terra, hi ha roques... Diu, és que em fotràs amb un compromís, em deia. Diu, no em demanis això. Ja. Dic, home, dic, és que és una oportunitat única de poder fer això. Diu, però tu saps... Em diu, tu saps que l'hipopòtam és l'animal que més persones mata al cap de l'any? Diu, i no perquè sigui carnívor, sinó per defensar el terreny on està i per defensar si té cries. Diu, però bueno, però estan aquí baix, jo insistint, fins que al final li dic, mira, escolta, fem una cosa, a part de que costis el jeep fins aquí al canto del terraplè, dic, deixo la porta oberta, m'acosto fins al terraplè, que està al costat mateix del vehicle, faig 4 o 5 fotos i torno. I si haig de córrer perquè veig que pugen, tinc temps de pujar al cotxe i tancar porta.
D'acord.
Bueno, diu, però sobretot, no et moguis del canto del terraplè. Vicenç, no em vaig tenir prou i vaig baixar un metro i mig al terraplè i vaig poder fotografiar els hipopòtams a 3 metres.
I el guia malalt dels nervis.
I el guia es posava les mans al cap. Però està prohibit, està totalment prohibit.
Està prohibit. En aquestes rutes per interior, si va de matí, si va de vespre... Si va...
A tota hora et porten.
A tota hora.
A tota hora.
Vas buscar unes hores determinades...
No, això són ells els que dictaminen l'horari per portar-te als llocs. Perquè,
ho dic perquè, esclar, aquests escenaris i aquests paisatges deuen canviar molt.
Hombre, la llum...
Matí, migdia, vespre...
Canvien
totalment.
Hi ha unes postes de sol, Vicenç, impressionants.
Això es podrà veure a l'exposició.
Es podrà veure a l'exposició. Totalment diferents, des de una exposició on hi ha els colors grocs, vermells, taronges, ocres... fins a una posta de sol on es veu una llum intensa perquè el sol s'està amagant i al damunt hi ha una barbaritat de núvols negres completament que amenacen pluja i dius, però com pot ser aquest contrast tan disparatat un de l'altre, no? Doncs això existeix. I el que dius tu, a les 8 del matí tens una llum, a la 1 del migdia tens una llum, a les 5 de la tarda tens una llum i a les 8 del vespre tens una altra llum.
Ho dic per si fotogràficament era molt complicat això o no.
No, Vicenç, no és complicat, perquè a més...
Si aquests contrastos, si això...
Es pot captar bé.
Es pot captar bé.
Fotogràficament es pot captar bé. A més és molt agraït, perquè aquí quan tenim una posta de sol tan intensa, la tenim tan a prop que llavors sí que és problemàtic fotografiar la posta de sol, però allà, com que tens tants cents o mils de quilòmetres de distància, no és tant la privatesa que tens a l'hora de fotografiar les postes de sol. Són molt agraïdes. Intenses, però molt agraïdes
més,
de fotografiar.
Més compensades de llum,
relativament
més cometes fàcils.
Exacte.
O com deies, agraïdes pel fotògraf.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Bé, ruta per parcs nacionals i, per tant, tota aquesta fauna que es pot veure allò a tocar i tocar, deu impressionar una mica, suposo, veure els animalons així...
Impressiona
perquè... I que això no és un documental?
Pràcticament, com que anem dintre del jeep tancat, pues es poden acostar. És que jo he tingut lleones a 3 metres de distància. He tingut nyus i zebres que han estat corrents davant del 4x4, davant nostre, durant 2 quilòmetres corrents, fins que al final arriba un moment que veus que brum, agafen i se separen i se'n van. Vull dir, he vist coses tan... Bueno, una lleona, es veurà també a l'exposició, una lleona que es veia, jo que sé, quasi perdies la vista. Jo li dic amb el guia, està venint una lleona cap a nosaltres. Diu, una lleona, on te l'has vist? Dic, coi, dic, tu ets el guia. Diu, no, però no l'he vista. Dic, doncs mira, allà davant mateix està venint una lleona i porta alguna cosa a la boca. No m'ho diguis. Comença a mirar, diu, doncs és veritat. I li diu al xòfer, para aquí. La lleona, de front, va venir, fins que va estar a un metro del cotxe i portava una gasela petita a la boca que l'havia acabat de matar. Però és que ens va passar a un metro de les finestres i a un metro del morro del cotxe, Vicenç. El que dius tu, ho teníem
no?
a tocar.
Un vessant de l'exposició és aquest. Ens parlaves també de la visita a tribus, a poblats.
Exacte.
Això com s'estructura? Per aquells que puguin tenir la sensació, dic, a veure si això és com allò de grup de turistes arriben a poblat, tribu allà, o com funciona?
Està més o menys estructurat d'aquesta manera.
Està més o menys estructurat d'aquesta
manera. Perquè des de l'agència tu ja ho portes contractat, això. Llavors ja t'hi porten.
Té un punt així tot especial, això, eh? Visita tribu.
Sí. Vaja, sí, no sé sí que és especial, perquè realment durant uns minuts vius, veus i convius coses que tu has vist pel reportatge que dèiem, però no t'imagines mai estar allà dintre que representa.
Ho dic per si és la part, no sé si esmentar-ho d'aquesta forma, més artificial del viatge.
Sí. Allò de dir, si està preparat això.
La civilització occidental arriba, pum, sí. Hi ha un grup, feu coses, vaja, no anava a dir com els coros i danses, en versió africana, però aquella sensació de dir, vinc, em fan alguna davant meu i sí. Torno a marxar.
Exacte,
a diferència sí. De la visita a un parc nacional, que òbviament et situes dins la... dins el territori i els animals fan el que han de fer i el que,
I
el que és la seva vida.
O no veus,
o no veus,
perquè a vegades busques i no els trobes.
En el cas de les tribus és una altra història.
Sí, tot això ja t'esperen, està preparat. A veure, veus coses que dius, bueno, sí, això ja ho he vist. Però veus coses que dius, sembla mentida que aquesta gent puguin viure d'aquesta manera. Perquè quan et fan entrar dins una xossa d'aquelles, d'una cabanya d'aquelles, sí. Fetes de fang i pedra i trossos de branques, dius, però com poden viure aquí dintre? És que en una xossa com aquest espai que estem compartint ara, allà tenen la cuina, dues habitacions, i es canvien allà dintre, i mengen allà dintre, i fan foc allà dintre, i dius, mare de Déu, i per on te respiren aquesta gent? Bueno, doncs a les parets tenen uns foradets de 10 per 10 centímetres quadrats, que per allà hi ha una miqueta de ventilació. Però, esclar, tu estàs allà dintre i dius, mare de Déu, els llits pràcticament és com si dormia a terra, quatre branques estirades per terra, amb una pell de vaca o de cabra o de veu, del que sigui, pel damunt, i una miqueta de roba, i ja està, allò és el llit, i dius, ostres, veritablement aquesta gent viu en un tercer món.
D'acord, i allà el grup se situa com si estigués, no ho sé, davant d'una representació d'alguna cosa, cadascú pot més o menys voltar, o...
Hi ha un...
Perquè allò, sí. Un fotògraf en càmera sempre li agrada, diguem-ne, anar una mica a la seva... I no està, vaja, crec. I no està allò en el grup, vinga, tots a l'hora, crac, foto, tal.
Evidentment.
No.
Hi ha un moment que sí,
que sí,
quan arribes, que et venen a rebre, i et ve tota la tribu, i se't posa al davant, perquè els vegis ben bé, perquè els fotografiïs ben bé, i després tens el teu moment i el teu espai per poder recórrer una mica per allà dintre.
D'acord.
Veure el que fan, com ho fan, com viuen, com deixen de viure, cadascú, qui és la dona i els fills que té, en quines condicions viuen, com van vestits.
Mm-hmm.
Després, de cara al turista, tot el que fabriquen per vendre, perquè tot això també està molt preparat, però veus aquells treballs i dius, mare de Déu, quina barbaritat d'hores per arribar a fer un collaret, perquè són unes boletes com a granets d'arròs, i són collarets que potser porten 8 o 10 voltes al coll amb tot de boles de colors, i jo no sé com tenen la paciència d'arribar a fer això. I clar, després venen a intentar que els hi compris, lògicament.
Què pot valer un collaret d'aquells?
Hi ha molts preus.
Hi ha molts preus.
Depèn de la quantitat de voltes que té el collaret,
sí.
I el mateix collaret dels penjolls que porti. Però bueno, es mouen, entre els 25 i 50 o 55 dòlars.
Dòlars.
Però has de regatejar.
Ja.
has de regatejar. Per què?
Déu-m'hi-do per estar al cor de l'Àfrica.
Sí, 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 sí. Has de regatejar i acabes regatejant, no, lògicament, no, i t'ho acaben venent. Jo em vaig trobar amb un cas molt singular de que el jefe de la tribu, el cinturó, portava penjat un tros de fusta d'ebon, molt bonic, amb diferents colors, la fusta, amb uns nusos que fa la fusta, etcètera, sí, etcètera. I ell va donar, es va donar
compte que
jo me'l mirava. I zrac, ràpidament se'l treu de la cintura i me l'ofereix. Clar, em va oferir i em demanava $25. Un tros de fusta.
Un tros de fusta.
Una miqueta
treballada,
treballada, però afinada, llisa, molt bonica, tot el que tu vulguis. I jo li deia que no, que li donava $5.
També,
I que no, doncs, bueno, jo agafava i me n'anava, ell al darrere.
Doncs clar, una negociació, vostès entendran, entre caps de tribu.
Exacte.
Vist d'aquesta forma, o sigui que el cap de tribu d'aquí també sabia com regatejar. $5, de 25 a 5.
De 25 a $5.
I en què veu quedar?
Amb $5. Perquè ell va baixant, lògicament.
Este, no, este
i $5 és un gran preu per ell, eh? El que passa que intenta treure el màxim que poden. I per no fer-t'ho llarg, doncs el que dius
sí.
Es va acabar amb $5 i jo me'n vaig emportar la fusta cap a casa. El ceptre del jefe de la tribu el tinc a casa.
Quantes fotos els hi deuen haver fet amb aquella gent?
No ho sé.
I no sé fins a quin punt ells estan avesats ja,
sí,
o per ells és una cosa absolutament natural i normal que arribi gent i
no
vinga posen fotos per tot arreu, no hi posen cap,
no
mena,
posen
de
cap mena de pega, ni dificultat, ni prohibició, ni res, no tens problemes.
Hi ha una altra part de l'exposició, per tant, Gary, que es dedica també a aquest àmbit de les tribus.
Exacte, no? sí. Jo vaig tenir molta sort també, i no sé si m'extenc gaire.
No.
Jo tenia contractada la visita d'una tribu. Vaig acabar visitant-ne 3 de tribus, diferents, amb diferents poblacions.
I veritablement són diferents?
No, pràcticament és el mateix.
T'ho pregunto, pràcticament és el mateix?
Pràcticament és el mateix. Per no dir el mateix.
No.
Però bueno, diferents cares, diferents criatures, diferents dones, diferents expressions, però l'essència, sí, el context és el mateix.
Per què vas voler-ho fer, doncs?
Perquè jo sóc un trafica i no puc estar quiet, Vicenç. Jo, estant al hall de l'hotel, sento un guia de parla espanyola d'un altre grup que els deia, demà quan tornem dels safaris i arribem a l'hotel anirem a visitar tal poblat Masai i tal, a veure quants som 5, bueno, doncs no anem plens, vale, perfecte, rap, jo cap a trobar el guia. Escolti'm, jo he sentit això, jo puc apuntar-me amb l'excursió de vostès per anar a veure aquest, perquè clar, és un horari que jo ja he acabat.
D'acord, i per tant puc incorporar-me si convé.
Què li sembla si pagant? No, diu, no cal. Diu, tenim 2 seients buits al cotxe, vingui amb nosaltres. Total, que això ho vaig fer amb aquell grup, i ho vaig fer amb un tercer grup que em vaig trobar amb les mateixes condicions, amb un altre hotel i amb un altre poble.
Un nou parèntesis. Si no es va organitzat, no es va enlloc?
Sí.
Si no es va organitzat, sí, no es va enlloc? És a dir, un per lliure aquestes coses no les pot fer?
No.
No, pregunto, eh? D'acord.
No.
És a dir, tot el que són visites a parcs nacionals, tot el que són visites a tribus,
has d'anar acompanyat.
Has d'anar acompanyat sempre.
O sigui, tu pots anar sol, tu pots anar amb una motxilla
sol,
però a l'hotel
sempre aniràs en grup.
Vull anar a visitar aquest parc, i amb aquest parc t'assignen un guia i pagues una entrada.
D'acord.
I t'acompanya aquell guia per tot arreu.
És a dir,
que tu tornes
per lliure no va ningú,
Per
lliure no va ningú.
No, perquè fins i tot, Vicenç, és que jo a vegades sóc massa atrevit, i quan ja ho he fet dic, però què has fet, Gary? En un dels hotels on vam estar era en plena muntanya. Arribem a l'hotel, vinga tots a la recepció a presentar els passaports.
Sí.
Pum, 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 pum. Amb una d'aquestes que estem per dins de la recepció, una miqueta per fora. Todos adentro, todos adentro, peligro, 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 todos adentro, todos adentro. Corre, correr, correr, correr todos, correr todos. Hay un búfalo herido que ha sido herido por un león. Tothom cap dins
a la recepció
de l'hotel. Búfalo herido, jo tinc que fotografiar el búfalo herido.
Torni.
I en Gary que surt de la recepció i se surt cap a fora al jardí amb una miqueta de llac on el búfalo aquell estava bevent aigua, amb tota la cara ensangrentada. Surt el guia m'agafa d'una revolada. ¿Usted qué está haciendo? No, pues dos o tres fotos al búfalo. Sí, que esto es sí. muy peligroso. Que cuando un búfalo está acorralado o está herido, es peligrosísimo. Dice, lo puede matar. A usted lo puede haber matado este búfalo. Bueno, pues si hay una distancia, no, ni distancia.
Ja veig que el teu argument era això de la distància, eh? Hi ha molta distància, sí, sigui amb els hipopòtams, amb els búfals, amb el que sigui.
Jo a tot el que podia fer a foto.
Aquesta foto també està a l'exposició?
Yes.
La del búfal ensangonat?
Sí.
Sí.
Sí. Sí, sí.
Va sortir bé.
Va sortir bé, tot i que era de nit, perquè era de nit, eh?
D'acord, ho dic perquè el moment, la rapidesa, allò que t'agafo i que va sortir
bé. No, no, quan ell va venir a agafar-me jo ja havia fet les fotos.
Hem fet parcs nacionals, un dels temes de l'exposició, tribus, un altre, què més hi ha? A l'exposició. Què més hi has volgut ficar?
Jo pràcticament no vaig fer res més que això, no em vaig moure dintre d'aquest
àmbit. Dintre d'aquests dos àmbits,
sí,
fonamentalment.
Vaig voler aprofitar al màxim. A veure, hi ha persones pues, que se'n van a Nairobi i visiten Nairobi, però resulta que a les 9 de la nit ja tens que estar tancat a l'hotel perquè és perillosíssim passejar-te per sí? Nairobi a partir de les 9 o les 10 del vespre, i dius, bueno, pues, prefereixo estar dintre dels parcs nacionals, amb els hotels de dins els parcs.
Que no està en un hotel de la capital que no pugui sortir una determinada hora.
Exacte, perquè fins i tot a mi m'encanta fer retrat. El retrat m'agrada molt, Vicenç. Llavors, a on podia fer bons retrats? Doncs pues a les tribus.
Tanzània. Quan apareix Tanzània dins d'aquesta ruta de viatge que encara ens deia bé, això havia de ser Kènia només, però hi vaig afegir Tanzània.
Bueno, és que tal com t'he anat parlant, anava parlant ja de tots dos llocs.
D'acord.
Jo he anat fent el salt, Tanzània, Kènia, Kènia, Tanzània, unes coses en un lloc, unes coses a l'altre.
Són molt diferents?
Són diferents i són molt iguals, Vicenç. A veure, a Tanzània potser hi ha molta més vegetació, molta més arbre, molta més muntanya, Kènia, el que és el Masai Mara, són extensions, com et deia abans, de quilòmetres, 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 que dius, mare de Déu, però si només veig una acàcia allà enmig de cents de quilòmetres d'extensió. A Tanzània no és tant. Hi ha espais que sí,
sí,
però hi ha espais molt macos, de molta vegetació, de molt arbre, de molta muntanya. Per exemple, el famós volcà Ngorongoro.
Sí. Un cràter molt, vaja, fotografiat.
20 quilòmetres de diàmetre, el cràter. I jo vaig tenir la sort d'estar en un hotel que estava just al damunt mateix del cràter. I des d'allà veia tot el volcà de dintre.
Home, 20 quilòmetres és molt de diàmetre.
És immens.
Són 20, que és d'aquí Vilafranca, 20, eh?
Sí, sí, és immens aquell cràter. I des de la... Perquè el que dèiem dels hotels, una habitació grandiós, llit de matrimoni, dues tauletes de nit, una taula escritori amb un petit cirionet.
Vaja que n'hi ha casa.
Una terrasseta com la meitat d'aquest espai que estem ocupant ara aquí. Obries i des de la terrassa veies tot el fons del cràter, que té 600 metres de fondària. Vull dir, però és impressionant, Vicenç. La vista aquella és impressionant.
De nits, silenci absolut?
Absolut.
Absolut.
Absolut. Menys en un lloc. Vaig estar en un hotel on l'hotel, les habitacions eren tendes de campanya. Pura i estrictament tendes de campanya. Però molt equipades i molt ben preparades. Per començar, la lona no és la clàssica tenda de campanya de quan fas la mili que té mig centímetre i allò s'esguerra amb un ungle teva, sinó que són molt gruixudes de paret.
Sí.
Les lones són molt gruixudes, tot tancat amb cremalleres des del sostre fins a arribar a terra. A dintre, la tenda de campanya i cap, el que t'acabo de dir, un llit de matrimoni, dues tauletes de nit, una taula escritori amb un sillonet, la teva dutxa, el teu vàter, el teu lavabo...
Tot això dins aquesta tenda de campanya?
Tot. Llum, aigua freda i calenta...
Tot.
Com un hotel, però amb una tenda de campanya. Clar, allà estàvem en plena muntanya. A la nit, a la que et poses al llit...
I
comences a sentir petjades per tot arreu, sorolls per tot arreu, dius, ai, mare de Déu, algun nyu o alguna hiena o alguna cebra passa arrambada per la lona.
Sense com es grata la lona. Com
exacte, i sembla talment que el tinguis allà dintre. Ai. Més d'una vegada miraves del llit cap en terra i dius, mare de Déu, que hi ha aquí al costat meu. Vull dir que, però és l'únic, la de més tot són hotels i habitacions com Déu mana.
Quantes fotos van sortir de tot això?
Mira, Vicenç, i t'haig de ser molt sincer, tothom es pensa que el Gary haurà fet mils i mils de fotos. No, vaig seleccionar molt la fotografia. No, perquè allà veies amb altres jeeps, japonesos, holandesos, de tota, gent de tota mena.
Això deu ser la bogeria.
Amb uns teleobjectius que feien un metro de llarg i tirant amb ràfegues. I deia, mare de Déu, però aquest home després es tornarà boig, tornarà a casa amb 15.000 fotos i per triar una foto se les veurà i se les desitjarà. Jo vaig seleccionar bastant. Tot i amb això, vaig tornar aproximadament amb unes 1.800, quasi 1.900 fotos. D'aquestes 1.800-1.900 fotos...
Entre retrat i paisatge, no, Gary?
Sí.
Fonamentalment?
Retrat, paisatge i fotografiar les fieres.
I fotografiar les fieres.
O sigui, entre tot.
D'acord.
Entre tot.
Que són els tres eixos bàsics d'aquesta exposició.
Ni més ni menys.
Retrat, paisatge i naturalesa, allò, animals.
Exacte, eh? Sí. Doncs jo vaig estar contentíssim perquè, clar, és molt difícil. Tot és moviment. El jeep va en moviment, les fieres estan en moviment. Llavors això és molt difícil de fotografiar. Però bueno, tot i amb això vaig estar content perquè d'aquestes, repeteixo, 1.800-1.900 fotografies em van quedar aproximadament un 53 o un 55% de fotos bones. O sigui que estem parlant...
De la meitat, una miqueta més de la meitat.
D'un reportatge de 800-900 fotos bones.
D'acord.
Sí.
A l'exposició d'aquestes 800 n'hi ha... Quantes?
50.
50.
Que la feina que vaig tindre per poder-les triar.
Per això et pregunto, clar.
Perquè és una bogeria, és que no saps què triar. Arriba un moment que no saps què triar, Vicenç, perquè tens tant de tot i tant de lo mateix que dius, bueno, tinc fotografiades quantes? 123 lleons i lleones, per dir alguna
cosa, sí, sí, sí.
Diguin un número, una
sí,
xifra hipotètica. Bueno, i d'aquests 123 només em puc triar-ne un o dos, que són els que aniran a l'exposició. Quins trio? Doncs pues com això tot. Les cares, el retrat, el paisatge...
A la Índia vas viure el mateix o no? Una mateixa situació?
Aquí volia arribar. Aquí volia arribar. Per dos motius, Vicenç. Perquè el motiu fotogràfic és bàsicament el mateix que és el que et deia. Aquests països, quan portes una càmera al coll, on te miris és una fotografia per fer. La Índia és una bogeria també per fotografiar, Vicenç. Jo de la Índia vaig... a Kènia vaig estar 15 dies i a la Índia vaig estar 23 dies. Vaig tornar amb quasi 4.000 fotografies de la Índia, perquè allò és una bogeria. Des del retrat, les dones, la vestimenta, el colorido, les cares, la gent gran, les criatures, paisatge, edificis,
sí, sí.
És una bogeria. Llavors, per definir-ho, amb dues paraules, Vicenç, i t'ho diré així de clar, a mi la Índia em va impressionar. Àfrica et captiva. A mi dona'm Àfrica.
Sí?
Sí. Per què, em diràs? Bueno, i per què? Perquè la gent és molt més propera. És molt més... com et diria jo? És molt més agradable. A la Índia tens un mur al davant. Vull dir, a la Índia no pots parlar de tu
no?
a tu amb la gent. Hi ha una
certa malfiança de...
Sí.
Sí?
A la Índia mai... o rarament se t'acostarà una criatura. A l'Àfrica són un encant les criatures, se t'acosten, t'agafen, t'abracen, et demanen que els hi facis fotos. Per això et dic que Àfrica et captiva.
D'acord.
La Índia t'impressiona, però és
molt... des del punt de vista de l'escalf humà no té res a veure una
Àfrica
cosa.
Àfrica són molt servicials, són t'ajuden amb tot el que poden, t'ho donen tot a canvi de res, és diferent.
D'acord.
A mi m'agrada més Àfrica.
O sigui que humanament que l'experiència de l'Àfrica ha estat infinitament
per
millor
mi,
que l'experiència de l'Índia.
Per mi sí, perquè la llunyania que, tot i tenint la persona a un metro davant teu, la llunyania que hi ha a la Índia no et deixa avançar amb ells. No pots tenir una conversa.
No hi ha empatia, no hi ha connexió.
No, cosa que a l'Àfrica això és continu. Hi ha molta amabilitat, són molt servicials, t'ajuden amb el que poden, t'ho donen tot. És diferent, Vicenç. Són molt propers.
Ah, L'exposició s'inaugura dissabte, fins al 15 d'abril, és?
Això mateix, sí, fins al 15 d'abril. El que passa que també vull aprofitar per dir-ho per ràdio, perquè així també se n'entera molta més gent. No estarà obert cada dia. O sigui, estarà obert els divendres, dissabtes, diumenges i festius. Com, per exemple, ens trobarem que Setmana Santa ens agafa al mig.
Exacte.
Llavors, què vol dir? Pues que Setmana Santa, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, estarà obert matí i tarda. Mentre que els divendres només estarà obert a la tarda.
D'acord.
I la resta de dies de cada dia estarà tancat.
D'acord. És a dir, fins al 15 d'abril, divendres, dissabte i diumenge, i en el cas de Setmana Santa, sí, els divendres, dissabte, diumenge i dilluns, matí i tarda.
De 12 a 2 i de 6 a 8.
A 8.
Sí.
I després d'aquest viatge, què?
L'esperava, aquesta pregunta.
Home, però si no, escolta, endavant de tot això, la festa, això sembla poca cosa.
És pregunta obligada.
Ara.
Ja està preparat per aquest any.
Ah, sí?
Sí, des del mes de gener. Sí, me'n vaig a Etiòpia.
Àfrica de nou, vaja.
Àfrica de nou, sí. Me'n vaig a Etiòpia amb un viatge totalment semblant, però totalment diferent, de Kènia i Tanzània.
Per algun error, Etiòpia?
Sí.
O Etiòpia, vaja.
Etiòpia, exacte. Per una raó molt senzilla. El 95% de la fotografia serà retrat. Perquè a Etiòpia no vaig fer cap tipus de safari, no vaig a veure fieres, al millor de casualitat,
sí, sí, no, no,
si em creu alguna, però vaig única exclusivament a fer un itinerari on te visitaré 7 ètnies diferents, de tribus diferents.
Per tant,
llavors imagina't quina mà de retrat que arribaré a poder, a poder fer.
Un estudi fotogràfic a l'aire lliure, eh?
Exactament, exactament. I segons m'han dit gent que hi ha estat, que no hi ha problema per poder retratar la gent. Cosa que a la Índia tens problemes per retratar.
Sí? Quan sí, treus la càmera...
Sobretot les dones. Les dones difícilment es deixen fotografiar si no et coneixen o saben qui ets o t'han vist diverses vegades.
Si no hi ha una certa confiança en tu, vols dir? Si no,
sí,
malament.
Aquest viatge de la Índia que vaig fer de 23 dies el vaig fer acompanyat de la Eva Martín, la vostra,
sí,
companya.
Sí, sí, sí.
Aquesta noia resulta que ha estat 9 o 10 vegades a la Índia i entre aquests 9 o 10 viatges s'hi ha passejat per la Índia durant 22 o 23 mesos. Per tant, coneix el tarannà de la gent, parla perfectament l'anglès, a més de parlar l'anglès, amb tants mesos per allà, xapurreja frases fetes i paraules soltes.
I per tant es pot establir una certa
i
connexió
i
confiança.
I això a ells els agrada molt. Jo, anant amb ella, em trobava que anava a fer una foto amb una dona. No. S'agiren
i
et diuen que no.
I res a fer.
I jo, llavors, vaig adoptar la manera de dir-li... Eva, vull fotografiar aquella dona.
Doncs vinga.
Tranquil. Deixa'm anar amb mi. Anava amb ella, no sé què li deia, no sé què parlava. Gary, ja pots fer-li les fotos que et doni la gana.
Aquells que coneguin l'Eva diran, mira, com aquí, allà. No, igual. Igual.
Però a l'Àfrica no tens aquest problema.
No tens aquest problema.
Pots trobar amb una persona...
Sí, sí, sí. Etiòpia, propera parada d'en Gary i de les càmeres d'en Gary. Però des d'aquest dissabte 24 d'abril fins al 24 de març, fins al 15 d'abril, a l'Espai Cultural Pere Stanfli, Kènia i Tanzània, un somni de llums, colors i vida fet realitat. Cari, gràcies.
Gràcies a vosaltres, Vicenç, perquè sempre és un plaer poder parlar amb tu i venir a la ràdio. De veritat.
Doncs acabem-ho amb Memòries d'Àfrica. Fins demà.
Exacte.